se'n recorda d'elles? Si moltes dones pateixen violència diària, les dones amb discapacitat intel·lectual tenen 3 vegades més violència que les persones que no són d'aquest col·lectiu. Parlem de violència física, sexual, psicològica o econòmica, de tot tipus. El més sorprenent és que la gran majoria de situacions acaben en no res, perquè no es denuncien. De fet, les dones amb síndrome de Down no són conscients que estan vivint una violència. Viuen aquesta violència en absoluta indefensió. Els motius són diversos: la por, la desconfiança en el sistema. Si elles no poden defensar-se, qui ho fa?
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Molt bé, Courtney Barnett en el seu últim disc, amb aquesta cançó que es diu Stay in Your Lane, que diu alguna cosa així com: a vegades alguns vol ajudar, però i si l'ajuda no arriba? Això és el que discutirem avui. Avui parlarem amb dones amb síndrome de Down i professionals que s'ho replantegen tot per oferir una vida diferent a aquestes persones. I en el programa, a part de parlar d'aquest tema que ens ocupa i ens preocupa, també descobrirem l'emocionant biografia de l'escriptora George Sand amb Cristina Ferrer i l'editora Antònia Carré Pons, aquesta dona que, vaja, que acaba de guanyar aquest premi Magnífim d'Òmnium, i tindrem ganes de felicitar-la. Tot això avui a Les Dones i els Dies. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies. Fa un parell de dies vam sortir de l'estudi i vam acostar-nos a la coordinadora de Síndrome de Down de Catalunya. Avui venim a parlar de tot això amb 3 dones que ens il·luminaran. La Noemí Pareda, que és doctora en Psicologia Clínica i de la Salut. Com estàs?
Hola.
La Ingrid de la Rosa, que és directora de la Coordinadora de Síndrome de Down. Què tal?
Hola.
I també la Montse Vilarrassa, que és una dona amb síndrome de Down. Què tal?
Hola, bé.
A veure, parlem una mica, per començar, de quines violències estem parlant i quines violències pateixen les dones i les nenes amb discapacitat intel·lectual, perquè d'entrada, sense jo saber res del tema, a mi em fa la sensació, i tu ens ho diràs, Montse, totes les persones amb síndrome de Down moltes vegades les tracten com a criatures. T'han tractat mai com una criatura, Montse?
De vegades pel carrer, m'ho diuen.
Tu creus que pel fet de ser, per exemple, dona amb síndrome de Down, pateixes més violències que les altres?
Violència, diria que no, però és el que sí, em han discriminat.
Això és una violència, també?
Sí, també. Sí. També.
Tu em deies que tu, per exemple, te van discriminar quan, per exemple, te'n volies anar a viure amb una companya de pis?
Sí, en un pis, també en un grup d'amics. Vaig anar per Setmana Santa a Vinaròs i vaig fer la reserva de l'hotel una setmana i mitja, i el mateix dia es van negar a entrar un grup que va dir que no podíem.
No us van deixar entrar a l'hotel?
No.
I també t'havia passat, que això encara és més dur, que vas volent viure, per exemple, amb una companya de pis i teníeu tots els papers, havíeu fet tots els papers per entrar...
Sí.
I no vau poder aconseguir el pis. No van voler que dues dones amb síndrome de Down hi visquessin.
Ja. També...
És així o no?
Sí, però també jo, les escoles que jo vaig anar a Mocada, em van fer bullying.
Tu tens 45 anys?
Sí, jo tinc 45 i faré 46 al maig.
Però tu ets una dona que treballes, de fet treballes en aquest barri, a Poblenou.
Sí, sí, sí.
No?
Sí, estic... treballar a una empresa ordinària d'auxiliar administrativa que es diu Respira Energia.
És una empresa que treballa amb energia, feu plaques solars, sí, etc. I fa 15 anys que treballes.
Sí.
I com és la relació, per exemple, amb els teus companys?
Bé, molt bé.
Et respecten?
Sí, sí.
Respecten que siguis diferent?
Diferent, encara que sigui down, però els meus companys, molt bé, en tot. Que vull dir que estic encantada.
Parlàvem d'aquestes violències. Ara ens deia la Montse que ella no creu que ha patit violència, però després, quan ha començat a enumerar coses, sembla que sí que n'ha patit, de discriminació, de segurament mirades en algun moment, coses que moltes dones amb síndrome de Down viuen. M'agradaria que m'expliquéssiu una mica quins són, sobretot, aquest tipus de violències que viuen les dones amb discapacitat intel·lectual.
Clar, el que explicava la Montse és que és realment l'exemple del que ens trobem, que és molt difícil identificar les situacions de violència tant per una persona amb síndrome de Down com per una persona que no ho tingui. Però és cert que contra més dificultats posem, per exemple, en l'educació afectivo-sexual, amb els drets que tenen, clar, més difícil és per elles també poder identificar això, no? Pues que ha patit discriminació, que ha patit assetjament escolar, com en comentava. Llavors, les formes de violència són les mateixes que pateixen altres dones, però és cert que la prevalença, la freqüència, és molt més elevada, perquè hi ha una vulnerabilitat afegida.
Té a veure amb això que dèiem, de que se les tracta moltes vegades com a criatures?
Totalment. Hi ha un paternalisme que està molt mal entès, perquè moltes vegades creiem que és protecció i no és protecció. És treure'ls i drets i, a més, veure-les com un objecte que podem, no, pues moure d'un lloc cap a un altre, fer-li el que nosaltres considerem. No els hi demanem moltes vegades la seva opinió, que puguin decidir sobre si volen o no mostrar afecte, per exemple. Llavors tenim aquesta vulnerabilitat afegida que presenten també altres dones, com deia, però en aquest cas la discapacitat intel·lectual o el síndrome de Down el que fa és afegir un pes de risc molt més elevat.
Clar, tu, per exemple, Montse, estàs en una associació i vosaltres feu xerrades, per exemple, heu parlat de la sexualitat, us han parlat d'aquestes coses i tot això?
Sí, jo crec que sí, sí.
És un tema que us preocupa? Per exemple, quan t'has anat fent gran, enamorar-te, no enamorar-te, la qüestió de la intimitat amb una altra persona?
No, jo a mi... enamorat d'un noi, però no hem arribat a viure junts.
Però, per exemple, a la teva mare li preocupa que tinguis parella o que et puguis relacionar amb altres homes?
Home.
O dones, no sé.
No, jo diria que no, no. Gonna keep my head held high.
Vosaltres que treballeu amb persones amb síndrome de Down i que porteu molts anys treballant-hi, veieu que sí que hi ha una preocupació a vegades de les famílies, oi? Per exemple, Ingrid?
Sí, aquesta preocupació de les famílies existeix, però perquè en el fons hi ha aquests factors ja que acaba d'esmentar la Noemí, no? A les famílies els hi preocupa en tant que... Que pot ser que en algun cas alguna família tendeix a sobreprotegir, no? Pues a qualsevol fill, en aquest cas per raó de la discapacitat, però jo crec que la preocupació de les famílies rau en el fet de que si passa alguna cosa, el discurs dels seus fills i filles no es valida. No és que no sigui vàlid, és que no es valida.
No, aleshores... Perquè moltes vegades no se'ls creuen, no? Quan denuncien un fet... No se'ls creu.
Ah, exacte, no se'ls creu. I després passa, no, doncs, que fins i tot, que és quelcom que també hem parlat i abordarem, no, i treballarem, que tenim la immensa sort i el luxe de poder comptar amb la doctora Pereda per aquest estudi, és que tot el circuit de serveis, no, per on ha de passar una persona en cas que passi alguna cosa, i aquestes violències a vegades són molt, molt subtils, no estan preparats, no? I després estan les microviolències. Si ara li preguntaves a la Montse, no? Pues a la teva mare li preocupava, no? Pues, o si tu, no? Pues a vegades parlem de sexualitat, etcètera, etcètera. Hem comentat en moltes ocasions, si jo vaig al ginecòleg i he d'anar acompanyat d'un familiar i el ginecòleg o la ginecòloga a qui es dirigeix és a la meva família i no a mi, és una microviolència. No m'estàs escoltant a mi, sóc jo qui ha de poder entrar sola, explicar allò que em neguiteja o resoldre qualsevol dubte, no?
De fet, les estadístiques ho diuen molt clar, 3 vegades més alta que les persones, és a dir, hi ha casos 3 cops més elevats que en les persones que no pertanyen a un col·lectiu com de la síndrome Down o disminució, o sigui, és a dir, aquest tema hi és, els números canten.
Totalment. Uh-huh. Els números són molt elevats. Són molt elevats a nivell internacional perquè és cert que en el nostre país no tenim dades i és un dels problemes principals que ens trobem, no? I per això també la idea de poder fer un estudi, perquè les dades no només són dades, és que ens serveixen per tenir força per demanar justament el que comentava la Ingrid, o sigui, que els professionals estiguin formats, que hi hagi una capacitació que els hi permeti tractar a aquestes persones, doncs respectant els seus drets, igual que la resta de possibles víctimes que poden arribar a posar una denúncia, no? A ser explorades per part d'un metge forense o fer una entrevista. Clar, si nosaltres no som capaços de comprendre que la persona que ens està parlant potser està utilitzant una altra forma de llenguatge, però l'hem de conèixer perquè és igual de vàlid que el llenguatge oral, no? I ens costa molt tot això perquè no hi ha aquesta formació i perquè probablement durant molt de temps el nostre país ha estat un cas molt invisibilitzat i que semblava que no passava i que ningú tenia interès per conèixer, bueno, pues això que dius, que 3 vegades més violència que la resta de la població.
De vegades, quan vaig al metge, encara que m'acompanyi la mare o el familiar, a mi, jo sóc la pacient, però de vegades no miren a mi, que miri la mare, la pacient sóc jo.
Clar, això que comentaves tu ara, però també si volguessis anar, per exemple, a Mossos d'Esquadra a fer una denúncia perquè Exacte. Algú ha abusat de tu, també m'agradaria saber què és el que us trobeu a l'altra banda. No sé si s'estan començant a posar denúncies o requeriments en aquest sentit, fins i tot.
Hi ha hagut ja denúncies de casos d'abús sexual, especialment, que probablement és el tipus de violència que realment veiem una major incidència en aquest col·lectiu, perquè hi ha un abús de poder molt gran i una vulnerabilitat i una manca d'autonomia moltes vegades que fa que es produeixin aquest tipus de situacions. El que veiem és que s'estan creant unitats noves, però tot és molt lent i realment ens manca moltíssim encara per aprendre, no? Però és el que diem, no és només crear una unitat, és que els professionals que han de rebre aquesta denúncia a la comissaria estiguin preparats per rebre-la de part d'una persona que té síndrome de Down o qualsevol altra mena de discapacitat.
En aquest sentit, afegir que per exemple, en el cas dels Mossos d'Esquadra, ells tenen un protocol d'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual, que a més hem revisat per part de Down Catalunya, i que creiem que ja és un primer pas, no? Perquè ja a l'Escola de Policia de Catalunya ja estan treballant sobre aquest protocol, és a dir, que ja reben aquesta formació i això els hi permet també tenir una altra sensibilitat. Però quan canviï tot aquest circuit, no?, que parlàvem dels forenses, de la part sanitària, etc., és que
quan estem parlant de forenses potser hauríem d'explicar perquè la gent m'imagino que està pensant Netflix. Però estem pensant que si a una dona, per exemple, l'abusen sexualment i hi ha d'haver mostres, per exemple, de semen, doncs les trobarem amb un metge forense. Exacte. Ho expliquem-ho perquè si no queda molt estrany.
Ens referim amb aquesta avaluació no?, d'indicadors físics que pugui tenir la víctima. Sí.
Gairebé tots els abusos sempre passen, i ho hem parlat moltes vegades en el programa, en l'àmbit familiar, en l'àmbit de confiança, en aquí encara agafa més força perquè les persones amb síndrome de Down moltes vegades tenen un nucli molt petit d'amistats, de persones de confiança, monitors, gent que són els que estan a la vora d'elles i que en aquest sentit també són les persones de més confiança i per tant aquí hi ha una vulnerabilitat doble, podríem dir.
Mm-hmm. Així és, sempre la violència es produeix generalment, tristament, la idea del desconegut és una falsa creença. Vull dir, passa, però no passa amb tanta freqüència com passa al conegut, el que tenim al costat, el membre de la família, l'amic, la persona en qui confiem. Llavors, això és general i també passa amb els casos amb síndrome de Down. Ara bé, és cert que estem veient un canvi de tendència i que també trobem ara de nou les xarxes socials, internet. Són nois i noies que, naturalment, igual que qualsevol altre noi i noia, tenen accés a internet i tenen perfils a xarxes socials. I ens hem trobat un nou perpetrador, un nou agressor, que és aquesta persona que s'aprofita de la part més online per després, en molts casos, arribar a cometre abusos en el món físic.
Clar, jo crec que també hi ha molt prejudici a vegades amb les noies, per exemple, que tenen síndrome de Down o discapacitat. Penso que a vegades hi ha més facilitat de pensar que es pot saltar aquesta intimitat. Explica'm una mica això.
Abans m'he deixat per parlar quan deia del circuit, no? Pues arribem al món judicial i es produeixen unes situacions de revictimització molt importants, perquè ja s'estan produint situacions de revictimització cap a la dona sense discapacitat intel·lectual, i si a més tu tens la falsa creença, per exemple, és que no teniu filtres, és que us enamoreu molt ràpid, és que teniu un instinte que us fa llançar-vos als braços, que dius, home, no ho sé, perquè no hem conegut cap, no? O sigui, la mateixa prevalença que la resta.
Sobre com són les persones de síndrome de Down.
Exacte, aleshores es revictimitzen d'alguna manera, no? També, no, quan parlem, no només de com se'ls fan les preguntes, sinó també perquè elles donen per fet que és com si la situessin en lloc que són mereixedores d'aquell abús, perquè se'ls hi col·loquen, hi ha un estigma al voltant d'aquestes persones. I els agressors, lògicament, no? Pues ara amb l'entrada de les xarxes socials, pues se n'aprofiten també.
Totalment cert. Totalment cert, i a més és que aquestes falses creences no estan basades en cap estudi ni tenen cap força real. Llavors, clar, te n'adones que els professionals estan funcionant amb creences que no tenen un suport empíric. És a dir, no hi ha aquesta hipersexualització generalitzada que fa que moltes vegades se les culpabilitzi dels propis abusos. Llavors, clar, això és que realment és una violència, com parlàvem, perquè el professional no pot jutjar sense una evidència al darrere.
Abans m'explicava la Montse que ara fa poc has anat a viure amb un company, no és la teva parella.
No, som companys i està.
Exacte, sí. Però hi ha molta gent que ha aixecat la cella o ha dit, ui, que estrany que vagin dos a viure junts, un noi i una noia.
Abans vivia amb una noia, però vaig tenir una mala experiència i ara visc amb un company. Uh-huh. I bé, que deu fer les seves coses i bé. Uh-huh. Jo estic a aquest projecte, visc de forma independent, fa 10 anys, crec, que 10 o 12, però bé.
És molt important també aquesta independència per poder parlar de síndrome de Down d'una altra manera. És a dir, jo crec que encara hi ha la imatge aquesta de la persona amb síndrome de Down vivint amb els seus pares fins que és gran, però cada vegada hi ha més casos diversos, oi?
Sí, les persones amb... hi ha aquesta idea generalitzada, i en aquests moments també les persones que encara han de conviure amb els seus pares passa bàsicament perquè tenen el mateix problema que la resta de joves i adults, no? Que hi ha un problema generalitzat amb l'habitatge. I per això encara persisteix. No és tant que... A mi el que em preocupa no és tant que ho facin, sinó que hi hagi la idea de que hauria de ser, no? És, no s'haurien de casar, no? O no haurien de poder fer coses, o molt millor que visquin amb els seus pares, o molt millor preguntar-li a la mare si és que va al metge perquè no sigui que no m'entengui, i del tracte diari, no? Doncs amb persones amb discapacitat intel·lectual te n'adones que hi ha la mateixa diversitat i que pot haver-hi amb la resta de la població, sobretot en aquest tema.
Hi ha molt paternalisme, m'imagino, també, molta mirada jeràrquica cap a ells.
Una visió molt infantilitzada, no? Realment, de pensar, pues, bueno, que no tenen els mateixos drets ni tan sols que una persona adulta que no tingui síndrome de Down. Llavors, clar, això és molt greu, perquè és una discriminació enorme cap a un col·lectiu que, com bé diu l'Ingrid, és molt divers i que a dia d'avui, naturalment, hi ha moltes persones que poden viure soles, viure amb companys, viure amb parelles o treballar, com porta la Montse, no? Més de 15 anys, has dit?
Sí.
A la mateixa empresa.
Sí.
Fa anys, hi havia tota la qüestió de les esterilitzacions, per exemple, també forçoses, que això era una qüestió, vaja, que ara em sembla indigna, horrible, però encara m'imagino que també hi ha una mirada i un judici amb si aquestes dones poden ser mares, no poden ser mares, com ho viuen, etc. D'això n'has parlat, Montse, de la maternitat, amb les amigues?
Com?
De la maternitat i de ser mare i tot això, n'has parlat amb les amigues? És un tema que us preocupa i us ocupa?
Jo diria que sí, però la síndrome de la persona com nosaltres, amb senyor d'Adam, tenim un risc de tenir embarassada.
D'estar embarassada, sí. Hi ha un risc.
Sí.
I la majoria diries que volen ser mares o no?
Bueno, jo crec que depèn de la persona, també, perquè cada un té les seves coses i si decideix tenir una criatura, pues, amb l'apoyo de la família també pot apoyar-ho, però...
En general, quina és la situació amb aquesta qüestió, per exemple?
Doncs, Ingrid...
Respecte molt al desig de les famílies, elles tenen més, diríeu que comencen a tenir més força, més decisió...
Amb els anys ja tenen molta més força i molta més decisió, perquè això aquí ho pot corroborar la Montse, no? Jo crec que s'ha treballat al llarg dels anys i aquí també caldria posar en valor les famílies i també les entitats, no? Que ho porten fent en apoderar la persona i apoderar les dones en els seus drets, no? També a ser mares, a casar-se, a viure en parella, com diu la Montse, escollir amb qui conviuen. I si ja parlem, no?, de tot el tema de sexoafectivitat, es fa molta tasca preventiva. Però jo crec que cada cop més estem, no?, i esteu molt més apoderades en les vostres vides, Montse, i a decidir què és el que voleu fer, amb qui i quan, no?
Sí, i això és.
A mi m'agradaria saber com veieu el futur de tot això que estem dient, de totes aquestes violències que van vivint, si creieu que hi ha un canvi, hi ha una evolució, i si també creieu que hi ha més eines perquè elles coneixin una mica tot això que passa i tot el, quins són els seus drets, sobretot.
Jo sóc optimista de mena, però sóc optimista perquè, a més, estem avui parlant d'això aquí. Vull dir, realment això fa uns anys probablement no hagués estat possible. Llavors ja és un canvi molt important que en els mitjans de comunicació puguem parlar d'aquest tema, no? Llavors, per mi això ja indica un desig o una intenció de canvi. Queden moltes coses per fer, però per això estem també intentant fer aquest estudi que tirarà endavant i intentant canviar una mica la visió que hi ha sobre aquest col·lectiu, especialment per la part de l'autonomia, la independència, perquè aquí és on la vulnerabilitat s'incrementa respecte a la violència. Si, com diu la Ingrid, apoderem aquestes dones, realment seran molt més capaces de dir que no i seran molt més capaces de detectar situacions que potser no les volen. I llavors podran dir, no, és que això és violència, això ho he après i això no ho vull. Llavors necessitem d'alguna manera treballar amb elles, però també treballar amb aquesta visió social dels professionals respecte a aquest col·lectiu. I crec que sí, que estem en bon camí.
O sigui, teniu feina perquè heu de convèncer el sector mèdic, tenim els cossos policials, és a dir, els jutges, hi ha molta feina per fer.
Sí.
O sigui, però bé, us veig amb ganes.
Sí. Mira, seguim treballant i lluitant per el que volem, perquè, a més, jo soc la vocal i presento el col·lectiu de la discapacitat intel·lectual en el Consell Rector de l'Ajuntament de Barcelona. Uh-huh. És un càrrec molt important.
Uh-huh. Ja et veig.
Sí, sí.
Activista.
I no,
activista. Molt bé.
Activista i treballadora. Noi, digue'm.
I vaig anar el 2018 a l'ONU a Nova York. Uh-huh. També a firmar un document pel Bèxing, per firmar per els drets humans allà.
Molt bé. Doncs Noemí Pareda, doctora en Psicologia Clínica i de la Salut. Ingrid de la Rosa, directora de la Coordinadora de Síndrome de Down de Catalunya. Moltes gràcies. I la Montse Vilarrassa, dona amb síndrome de Down, treballadora i persona molt important.
Sí,
moltes
sí,
gràcies.
Gràcies.
Moltíssimes
gràcies.
Gràcies.
Selfish, I know. Can't let you go. So find someone great, but don't find no one better. I hope you're happy, but don't be happier.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Comme si j'y croyais, je vis des vies, libre de tout chagrin.
Passant 3 minuts de 2:15 de la nit, esteu sentint Les dones i els dies i canviem absolutament de torna perquè ara també, després de parlar de violències i d'aquest moment més fosc i més dur del programa, tenim ganes també d'engrescar-nos amb la literatura que ens fa falta. Cristina Ferrer, com estàs?
Jo molt bé.
Més engrescada?
Sí, del tot, sempre jo aquí. Sempre.
Això ens agrada. Escolta, avui vols parlar d'amor. D'amor i literatura.
De literatura. Començarem amb una pregunta d'aquelles de pujar nota, de l'Insti.
A veure,
em sabries dir què tenen en comú aquests senyors? Víctor Català, Isaac Dinesen i George Sand.
Que no són senyors.
Exacte, no són senyors. Fàcil, eh? Aquest eren tots autores que per poder publicar es van haver d'inventar una personalitat masculina. Algunes es van limitar al pseudònim i d'altres, n'hi ha moltes més, eh? N'hi ha tres, però n'hi ha moltíssimes. Era un fenomen normal. Algunes es limitaven a posar un pseudònim per publicar, d'altres, com la nostra protagonista d'avui, ho van portar més enllà i es van posar literalment els pantalons. Avui parlarem d'Aurore Dupin, a qui totes coneixem com a George Sand.
Ho has dit amb un accent meravellós, Aurore Dupin. Ho he de dir així?
Oui,
d'acord. Doncs George Sand també, a casa nostra. Aquesta música de Chopin, perquè era el seu marit, nòvio, amistançat, o m'estic avançant?
Amant durant 10 anys, o parella, sí, digue-li.
El que vulguis. Per això posem música i ja veig per on vas, perquè vols parlar-nos una mica de la biografia d'aquesta dona.
Correcte. Mira, a France, la George Sand és una icona, però aquí no se la coneix tant. Moltes vegades se la despatxa com una escriptora del romanticisme que va ser parella de Frédéric Chopin, que va passar amb ell el famós hivern a Mallorca, i ja està. Però no. La nostra amiga Aurora George va ser molt més que la cuidadora d'un geni de la música amb poca salut.
A veure, però abans, com és que t'has despenjat de sobte avui amb una escriptora del segle XIX? Explica'm, d'on ha vingut aquesta història d'amor?
Doncs mira, perquè em va caure a les mans una novel·leta seva titulada Cora, que ha publicat fa poc l'editorial Cal Carrer, és a dir, la teva altra convidada d'avui, d'aquesta nit.
Ja me l'estàs desvetllant. Jo em pensava que anava a fer una sorpresa. Bona nit, Antònia Carrepons, com estàs?
Bona nit, molt contenta de ser aquí, perquè...
Aplaudiments, no? Premi Òmnium. Premi Òmnium. Felicitats,
sí,
eh?
Ai, moltes gràcies.
Avui vens com a editora, ja ho sé.
Avui vinc com a editora, però també estic molt contenta pel Premi Òmnium i sobretot estic molt contenta per estar viva.
Per què?
Home, perquè ens podem morir en qualsevol moment.
I, que vols morir d'aquí a la ràdio, ara?
No.
D'acord.
No, que... Ai, quina angúnia, tu.
No, ens ho facis, que ens pujaria l'audiència, però no ens surt a compte.
No.
Després seríem famoses.
Tinc molts bolos, ara, encara.
A veure, Editorial Cal Carrer, que fa aquestes meravelles amb traducció del català de la Georgina Solà Cellers, que ho hem d'explicar. I escolta, tu et compres aquest llibre i t'enamores, Cristina Ferrer.
Em va agradar molt. La vaig trobar, és una novel·leta petita, corteta, la vaig trobar molt interessant. Em va fer somriure tota l'estona, perquè és una mena de caricatura dels excessos de l'amor romàntic. Juga amb les convencions del gènere i les capgira del tot. És molt entretinguda, la recomano molt.
Escolta'm, què? Com va anar el teu amor també amb Cora per decidir? Perquè és un llibret petit, és del que tu, que em fas molta gràcia, a que al carrer li dius Els Menuts.
Els Menuts.
En una editorial que un dia va ser Carnisseria o que això és una mica el que expliques a La Gran Família, havies de tenir els llibres menuts.
Exacte, i també tenim Llom dos colors i llibrets i tot del món del porc. Jo la veritat és que, com deia la Cristina, George Sand crec que és una autora desaprofitada aquí perquè s'ha traduït molt poca cosa i a Cal Carrer la volem reivindicar. Aquest és el segon llibre que publiquem d'ella. En tenim un altre que es diu El castell de Cintort, que és un llibret, és una mica més gros, però jo quan vaig llegir això, que en francès es diu Coga, doncs em vaig quedar meravellada perquè em vaig divertir tant, perquè és com un cop de puny a l'estómac de l'amor romàntic. A mi m'agrada dir...
Sí, és el regal perfecte per Sant Jordi.
Exacte. És la mort de l'amor romàntic. O sigui, capgira tots els tòpics, perquè nosaltres sabem que en la literatura romàntica sempre hi ha una dona que és una bleda, no?, que s'enamora d'un noi...
Pateix.
I pateix i tota aquesta cosa. I aquí...
I treu les trenes pel balcó, i
exacte,
espera que l'enamorat vingui.
Sí, i fan coses molt estranyes. I aquí és al revés. És un xicot que es diu George, que s'enamora bojament de la Cora, no? Però el que té de graciós això, que és que o sigui, no s'enamora de la Cora, s'enamora de la imatge que ell s'ha fet de la Cora. Que això és molt modern, perquè, a veure, l'amor és així. Tu no t'enamores d'una persona, t'enamores de la idea que tu tens d'aquella persona. I llavors, quan la coneixes...
L'idealització clàssica.
Exacte.
Però això és molt modern, que no ho hem fet sempre,
per això.
Això
és molt modern, vull dir, és molt actual. Ah. M'he equivocat de paraula.
M'agrada molt el que poseu a la contra, que diu, fa una mica el resumet i diu... L'última línia s'ha enamorat, s'han encaterinat, i la Cora què vol? Això és fantàstic, perquè és realment de dir, mentre passen totes aquestes coses tremabundes, els personatges, la vida real, de carn i ossos, el que feien de veritat al segle XIX com ara, què feien, què volia, què pensava aquesta xiqueta?
Exacte, perquè és que, o sigui, el focus està posat en la Cora, però des de la perspectiva d'ell, i per tant la Cora real és tot una altra cosa, i té una cosa molt graciosa, ara desvetllaré un enigma.
Compte, no, que la gent l'ha de comprar per Sant Jordi.
Sí, no faré cap spoiler, però és que la Cora és botiguera, i això, quan jo vaig llegir això, com que Cal Carrer, doncs venim de família de carnissers, etc, doncs em va semblar que era molt adequat per la nostra editorial. Jo, si en un llibre surt un porquet o una cosa d'aquestes, o una botiguera, doncs allà de cap.
I escolta una cosa, però a mi em fa molta gràcia, perquè aquesta és una història d'amor que dius que va com en contra de tot el que ens imaginem, però a més, la George Sand, que ja està posada en el seu paper, escriu en primera persona la història d'un senyor, com el senyor es mira la senyora.
Sí.
I també és, jo crec que també és una mica aquesta imatge també de la literatura, sempre universal, on el senyor és el que és el protagonista. I ella és un apèndix, per això que la pregunta de la Cristina de... I la Cora què vol? Perquè aquí no importa el que vulgui la Cora. I no vull desvetllar res, però diries que a dia d'avui el que li fa aquest senyor a la Cora és una mica assetjament o què?
Ai... Home,
no m'he passat d'aquí.
Sí, potser de baixa intensitat.
Sí, potser sí, perquè ell la va perseguint, i però clar, en aquell temps això no seria vist com assetjament. Jo crec que la George Sand no ho va escriure com volent escriure una novel·la d'assetjament, sinó que el que volia era carregar-se els tòpics que circulaven en aquella època i en aquella literatura de l'amor romàntic. I llavors el que fa és tergiversar-los tots, per tant la protagonista, o sigui el bleda que s'enamora com una folla dona, doncs aquí és un home, i el que queda ridícul és ell, perquè a mi la Cora m'encanta, perquè no s'assabenta de res, viu en un altre món, però és el món real, tu, és el món de la botiga,
va fent
de despatxar.
La seva vida, va fent la seva vida, i ell interpreta de maneres absurdes, totes segons un clan, que no tenen res a veure amb ella, tot allò que ella fa, que no té res a veure amb ell.
Però és que això és el que feien els romàntics, i això és el que es carrega ella, sobretot de les novel·les romàntiques dolentes, no? I jo trobo que és magnífic que la George Sand hagi gosat escriure això en contra de diguéssim, dels dictats de l'època. I a més hi ha una altra cosa, ella va escriure això quan era bastant jove, i clar, ja s'havia casat, havia tingut un marit que era, anava a dir un poc a solta, però bé, era baró, la va fer baronessa, però em sembla que no era una persona gaire agradable. Havia tingut dos fills i, per tant, jo crec que ella ja s'havia desenganyat del que és l'amor, no? I llavors és capaç de
m'encanta, aquesta psicologia de la Carrer Pons, ja.
Home, mira tu.
No, però jo hi estic bastant d'acord,
oi, eh? Que sí?
Em quadra tot, sí.
Veus?
Ja s'havia desencisat? Quants anys tenia que s'havia desencisat?
Em sembla que això em devien tenir al voltant d'uns 30, però es va casar joveneta.
Es va casar als 18.
Clar, i ja va tenir temps de desencisar-se. I a més, a veure, hi ha un biòpic a Filmin que parlen de la George Sand, que està molt bé, tot i que jo crec que hi posen més pa que formatge, eh? Però allà es veu un marit, que aquell sí que és un maltractador i un assetjador i tot el que tu vulguis, no? Però jo crec que ella anava contracorrent amb tot. Perquè era una senyora que, per exemple, quan va haver-hi la revolució de 1848, que va ser una revolució europea important i ideològica, ella es va posar a favor de la revolució. Vull dir que, i a ella li agradava dir que era comunista. Vull dir que anava en contra de totes les normes socials. Es vestia d'home, però no es vestia d'home perquè... què sé jo, no? Vull dir,
per apetar perquè... o per semblar...
Sí, no, o perquè fos lesbiana. Es vestia d'home perquè és més còmoda, perquè és una roba més còmoda i perquè, a més, les dones d'aquesta època volien fer el mateix que feien els homes. Volien anar a reunions per parlar de cultura, cosa que els estava prohibida perquè eren dones. I fumava puros. Que, bueno, això...
Sara Montiel i George Sand, una línia recta, doncs escolta...
Reborn every morning, still somehow getting older, melting, wish we thought to bring something to bottle up.
La cosa és que, clar, com que la Cristina Ferrer Vallès i George Sand, la Cora, ja es va enamorar d'aquesta història i més et va sorprendre aquest sentit de l'humor, vas començar a investigar una mica sobre la història d'aquesta dona, que ara ja ens explicava una mica l'Antònia,
doncs
algunes coses.
Continuem amb més cosetes. Mira, sabem que va néixer a París el 1804 en una família d'arrels aristocràtiques i militars, va poder accedir a una bona educació, es va casar als 18 anys, com dèiem, va tenir dos fills, però es va separar del marit i als 27 anys la trobem instal·lada a París, dedicada ja plenament a escriure i fent una vida social intensa en els cercles intel·lectuals del moment.
Això que ens explicava ara l'Antònia. I quin era el moment a França? Què passava
moment,
tot
el moment,
això?
El moment era complicadíssim. Al llarg de la seva vida, la George Sand va veure passar l'imperi napoleònic, la restauració de la monarquia borbònica format monarquia absolutista. La revolució del 1848, la Segona República, un cop d'estat, el Segon Imperi i la Comuna de París. O sigui, li va tocar viure una època de les que en diem convulsa i no se'n va perdre ni un minut. Va participar molt activament, ja més grandeta, més cap als seus 40 anys en política, sobretot durant la Segona República, que la va agafar amb 44 anys, ja en un moment en què ja tenia una sòlida carrera d'escriptora. Llavors va col·laborar amb moltes publicacions progressistes des d'una posició del que podríem nomenar-se republicanisme democràtic i social. No ben bé comunisme, però vaja, per allà anàvem. D'aquella època tenen frases com ara: la república no és només una forma de govern, és una religió de la fraternitat. Però quan la Segona República va acabar en un bany de sang, se'n va declarar desencisada i es va apartar de la política. També va ser una gran defensora en les novel·les i en tota la seva producció, diguem-ne, periodística, de la igualtat moral i social de les dones. I feia afirmacions com: l'opressió d'una dona és la primera de les tiranies, totes les altres en són derivats. O: no hi ha llibertat per la dona sense instrucció. O: no n'hi ha prou a canviar les lleis, cal canviar els costums.
M'imagino que amb tots els llibres aquests de Galcarré, amb l'altre que vau editar, també es veuen aquestes coses. Es veu aquesta mirada o què?
Sí, també. També. És tota una altra història, però ella sempre reivindica el paper actiu de les dones en les decisions que prenen sobre la seva pròpia vida.
Uh-huh. I escolta, la vida literària m'imagino que li va donar més alegries que la política a la George Sand, no? Que...
Sí, Déu-n'hi-do. Pensa que va escriure més de 70 novel·les. Només novel·les?
Se t'acumula la feina, carrer.
Llavors, teatre, memòries, articles... A la seva època va ser tan coneguda com Víctor Hugo i més popular que Balzac en aquell moment. La van traduir molt, venia moltíssim. Va ser molt respectada, eh? El Gustave Flaubert li deia estimada mestra.
Déu-n'hi-do.
El Dostoyevsky deia d'ella que era una de les, cometes, grans veus humanitàries de la literatura europea. Quan va morir, amb 72 anys, Victor Hugo va fer-ne un panegíric pel seu funeral que ha passat a la història. Començava dient, ploro una morta i saludo una immortal. Mm. I en diu coses fantàstiques com a persona i com a autora. Hi ha una frase que em sembla potentíssima, tenint en compte que la formulava un senyor del segle XIX, que deia, els grans homes fan la seva obra. Ella ha fet més. Ella ha fet el seu sexe, en el sentit de construir el seu sexe. És com si li atribuís tota una redefinició del paper de la dona. Què me'n dius d'això? Eh?
Són paraules bèsties, sí, perquè jo no m'imaginava més que els personatges de l'època li tinguessin tanta estima. De veritat que em sorprèn, perquè m'imaginava que no la considerarien tant. Jo també tenia curiositat de pensar, quan va treure Cora o aquests llibres, quina era la recepció d'aquests llibrets? Sabem què hi havia al carrer? Com se l'aprenia?
Aquest i unes altres novel·les que va publicar també per aquesta època van ser bastant criticades. O sigui, ella no rebia sempre elogis, però bé, pensem que quan Flaubert va publicar La Madame Bovary, el van portar als tribunals.
Que era una època que hi havia trompades pels carrers en funció de qui era el partidari d'un autor o d'un altre, si l'havien censurat o quan no l'havien de censurar. Era molt, a París això era molt, eren debats molt vius.
La literatura es vivia, eh? No era com la nit de les lletres catalanes. Vull dir que hi havia més vivó.
Sí, exacte. Bé, a la nit de les lletres catalanes no ens vam pagar, eh?
No, per això.
Però, o sigui, hi ha una cosa aquí que a mi em sembla molt important, que en aquesta línia, eh? O sigui, ella s'escrivia amb Víctor Hugo i s'escrivia amb Flaubert. Hi ha una correspondència
monumental
amb ella i amb Flaubert. I Dostoyevsky, quan es va morir la George Sand, va dir que la seva obra li havia proporcionat entusiasme, respecte i felicitat. Vull dir que poca broma, que el Dostoyevsky, que escrivia totes una sèrie de coses molt més torturades i turmentades, però que li reconegui això. I això jo trobo que té molt mèrit. Jo no entenc com és que no ha estat més traduïda aquí.
També hi va haver molta gent que no la podia suportar en el seu moment, i fins i tot dins de la literatura. Però era sobretot per inconformista. La seva biografia, que ja n'hem anat dient cosetes, va ser zero convencional. Quan va deixar el marit, va tenir una bona llista de mans entre els artistes i els intel·lectuals de l'època. Aquí el més conegut, almenys entre nosaltres, seria l'amic Chopin. Aquesta relació amb el Chopin va durar ben bé 10 anys i consta que mentre van viure junts ella li va facilitar molt la vida, el va patrocinar, en va tenir cura quan estava malalt, fins a l'extrem que va, per mirar de trobar un clima més suau que li anés bé als pulmons, el Chopin tenia
Era tísic.
Sí. Doncs ella va traslladar tota la família amb els fills adolescents a un país salvatge. És a dir,
Mallorca. Un país salvatge i ple d'enciamades.
Es veu que els va fer un mal temps horrible i que la cartoixa de Valldemossa era... Tot eren humitats. Però d'aquella estada en va sortir el que els musicòlegs diuen que és la millor producció de Chopin, i ella va escriure el famós llibre Un hivern a Mallorca, on diu coses com ara: els habitants són d'una ignorància profunda, la superstició domina tots els seus actes i la desconfiança envers els estrangers arriba a l'hostilitat. També és veritat que al llibre hi havia probablement una mica de viatge literari, perquè en la correspondència personal això està una mica mitigat, aquestes opinions. I deia, per exemple... La gent del camp és bona i senzilla, hi ha entre ells una hospitalitat natural que no es troba ja a les nostres societats massa refinades. Malgrat la seva ignorància, tenen maneres dolces i una certa benevolència envers nosaltres quan arriben a conèixer-nos.
Ai, però no va marxar, eh? Va estar un rato per aquí.
Sí, però a mi em sembla que li van fer passar fatal, pobra dona. Sí. A més, és que entre el clima, com deia la Cristina, però a part, clar, penseu que ella va anar allà amb un senyor que no era el seu home i amb dues criatures, doncs, que eren d'ella però no eren d'ell. I em sembla que la gent de Mallorca no es van portar gaire bé. Però bé, ara la veneren i a Valldemossa.
I ara té carrers i segurament sí. Hi ha molta gent que va veure...
Sí, t'ensenyen
tota
la cel·la on vivia i tot això.
I ara n'estan superorgulloses.
Home, clar, és que el temps tot ho canvia. I allò que era blanc és negre i a la inversa.
Però llegiu Cora.
Exacte.
Mon corps, mes jambes, mon dos, mes bras, mes mains, mes os, mes sang, mon cœur et ses réflexes, ma peau, ma taille, mon sexe. Que jo fes...
Aquí ens teniu a les dones i els dies. Quan falten 7 minuts per arribar a les 10 de la nit, parlem de l'Aurora Dupin. Jo ho he dit Aurora, eh? Jo no m'he pogut resistir perquè no sé si s'havia de tornar a fer aquell Auguga. La cosa més coneguda amb el pseudònim de George Sand, grandiosa autora francesa que va passejar-se pels cercles intel·lectuals de París al segle XIX, amb pantalons, com ens explicava l'Antònia.
Sí, poca broma, això, els pantalons. La George Sand no va ser l'única dona del segle XIX que es va adoptar vestimenta masculina, perquè el tema no estava gens vist. Ella no anava sempre vestida d'home, però deia que preferia la roba masculina, com ja hem dit, perquè era més còmoda, perquè era menys costosa, també. Però s'ho va haver de currar, eh? A París, en aquella època, si eres dona i et volies posar els pantalons, havies de demanar un certificat mèdic i obtenir un permís especial de la policia. I saps quan es va aixecar la prohibició de portar pantalons?
No.
Doncs el 2013.
La prohibició?
La prohibició.
Llavors, què vol dir que totes les franceses...
Sí, vostès, senyores, totes dues, sí? Pregunto per totes, heu anat amb pantalons a París abans del 2013?
Oh, i tant.
Segurament.
I ningú en sabia res.
Però
s'ha
prohibit, eh?
Doncs, segons la llei, us podrien haver detingut.
Us podrien haver detingut.
Sí,
mare
sí.
De Déu.
Sí, sí, perquè ja se sap que, cometes, que ho cito de la llei, que l'he buscat, tota dona que es vesteixi com un home... dona a entendre que té una intenció culpable d'abusar del seu transvestiment.
Transvestides totes.
Doncs
sí, ja t'ho diré jo.
Tu.
M'encanta.
Ai, sí.
Escolta'm, Antònia Carrepons, i tu quan comença la teva història d'amor amb la George Sand? Quina és l'obra que tu et fa...
Em pensava que em anaves a dir quan era la primera vegada que et vas posar pantalons.
Quan és la vegada que et vas posar pantalons? Si vols, t'ho demano.
No ho sé.
Tu
no.
Vas néixer amb els pantalons posats.
No, jo vaig néixer amb ulleres.
Sí.
Però, sí, de veritat, però pantalons no.
D'acord.
Em vaig posar després.
Què hi ha amb George Sand? Quan comences a indagar i penses que la vols portar a Cal Carrer?
Mira, perquè a Cal Carrer som una editorial inquieta i llavors, doncs, mira, anem llegint i anem buscant. I clar, la George Sand, allò que, clar, com que publiquem clàssics, doncs, evidentment, la George Sand et ve al cap. I llavors miro el que hi ha traduït i veig que hi ha un hivern a Mallorca i poca cosa més. I llavors penso, doncs, mira tu, a llegir George Sand i publicarem, doncs, el que...
El que a mi em vingui de gust.
Sí, el que a mi m'agradi, perquè hi ha un criteri que al carrer que m'agrada molt, perquè és molt objectiu. Exacte, publiquem allò que a mi m'agrada. I si a mi no m'agrada, no ho publiquem. I ja està. Oi que és, és democràtic, això?
És el millor criteri.
Home, clar.
I tenim aquest La Cora, que, com dèiem, és un regal fantàstic per Sant Jordi, per aquest moment així de... Vols saber el que és l'amor romàntic, noi?
Exacte, doncs... sobretot si la relació amorosa està trontollant una mica, regaleu La Cora, sí.
O potser és el llibre també d'inici, si la història comença, no? Perquè és una manera de dir, escolta, les coses van per aquí, no et
exacte,
facis il·lusions.
Exacte, exacte. O també ho podeu posar com vulgueu, perquè també podeu riure una estoneta. Vull dir, és igual, per Sant Jordi regaleu La Cora, que us ho passareu molt bé.
I l'altre llibre també, no? L'altre que has editat, de la George Sand?
Sí, l'altre és una història preciosa que es diu El castell de Cim Tort, que és una història d'un pare i una filla. El pare és pintor i la filla aprèn a dibuixar. I llavors resulta que la filla té més talent que el pare. I és la relació que s'estableix entre ells dos i com la filla, que estima molt el pare, és orfa. La mare és morta, té una madrastra, que no és dolenta però és desagradable. O sigui, és com un conte, però té reivindicació feminista i, a més, té un final tan bonic que és d'aquells llibres que et reconcilia amb la vida. I llegeixes allò i dius, oh, que bonic, no? Perquè hi ha una fada, hi ha discussions sobre si l'art ha d'imitar la naturalesa, si ha de ser realista o no, i hi ha tota la lluita de la nena aquesta que vol dibuixar i que veu que el seu pare fa unes coses que molt edulcorades que a ella no li agraden, i ella vol pintar, doncs si una senyora té una berruga a la punta del nas, doncs ella li vol pintar aquella berruga.
És que la George Sand ha fet transita de la literatura romàntica al realisme social.
Clar.
O sigui que això és aquest recorregut de la nena, deu ser ben
clar.
Bé el mateix
dia. I a més aquest llibre, que formava part d'un volum que ella va escriure quan ja era molt gran, que eren els contes d'una àvia, que ella els va escriure per les dues netes que tenia. I clar, és un conte per una criatura, però hi ha més lectures aquí sota.
Clar.
O sigui, tu pots creure, perquè hi ha una fada, això, no? Els elements típics del conte, una nena orfa, un pare que l'estima molt, bé, en fi, aquestes coses, no? Però hi ha aquesta lectura reivindicativa que hi és en pràcticament tot el que escriu. I clar, és una autora que s'ha de llegir. Perquè
ja està, obligatori.
Oh, clar.
Tu ja t'estàs llegint totes les 70 obres per a veure què tornes a publicar d'ella.
Exacte, sí, ara em porto llegides 49. Vull dir, ja no em falta.
Escolta, ja ens queden 3 minuts, però ja que et tinc aquí, estàs a punt, o sigui, estàs allò amb 2 o 3 novetats també que al carrer aquests dies. Hi ha la Willa Cather, per exemple.
Ah, sí.
Fes-nos 5 cèntims d'aquest llibre,
mira,
va.
Mira, 5 cèntims. La Willa Cather ha escrit una novel·la extraordinària que es diu La meva Antònia, que publiquem per Vanitat de l'editora, clar, perquè, oi, com que em dic Antònia...
Sí,
doncs,
sí. Ara, és que des que has guanyat el premi no tens àvia, eh?
No, exacte. Ja. Bé, no, doncs, la Willa Cather és una senyora del segle, de finals del XIX i de començaments del XX, que també es vestia d'home i anava amb pantalons, i que va estudiar a la universitat i es feia dir William Cather, per tot allò que dèiem abans. Aquesta història de La meva Antònia és un regal de Sant Jordi preciós.
Molt bé, molt bé. Visca la promo.
Que publicitat.
Visca la promo.
Sí.
Aprofita, tens un minut, ja. Tens 30 segons.
Va, aviam, vaig a vendre el peix. és una novel·la que parla de la immigració que arriba als Estats Units i que construeixen el país, o sigui, que conquereixen l'Oest no amb escopetes, sinó amb aixades, i que fan granges i que treballen la terra. I el missatge de La meva Antònia és que els països es construeixen amb la solidaritat dels que ja hi eren i la dels que hi arriben de nou.
Molt al dia.
Molt al dia. Un gran missatge de la Willa Cather. L'heu de comprar aquí al carrer, eh?
Segur que el Donald Trump no l'ha llegida.
No, estic seguríssima. Cristina Ferrer, Antònia Carrer-Pons, amb moltes R's aquí, és que sou dues, que R, que R. Nosaltres ho deixem aquí. Mireia Dalmau, Roger Parera Moragas, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornem demà i anirem a casa de la Dolors, una senyora de 90 anys, per parlar amb ella i la seva cuidadora. Per aquesta relació que aparentment és obligada, per necessitat, com s'ha convertit en una història, no sé si d'amor, però de fraternitat. Estem amb aquest esperit. Bona nit, oients. Fins demà.